els podcasts de Ràdio Estel. Spoilers.
El cinema, al detall.
Provant, un, dos, sí. Què tal? Com esteu? 17 capítols, 17 spoilers, per seguir fer-vos aquestes estripamentes aquí a Ràdio Estel. Ja sabeu que això que esteu escoltant ho trobeu només a la web i a l'aplicació, només apte per a mans del CTR. Us parlem de cinema, grans pel·lícules, d'aquelles que tothom tenim al cap, de les que han marcat les nostres vides, i tractem d'explicar-vos una mica particularitats i per què són tan bones. Sempre ben acompanyat, mira, sense més dilació, Lorea Arrizabalaga, bon moment.
Bon moment.
És que anava a dir bona vesprada, que és la marca meva aquí a la casa, Però clar, no sabem quan ens estan escoltant. Lorea, hola, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
Com portes la calor?
Estic cansada.
Cansada.
Sí.
Necessites vacances?
Sí, solo el cine me mantiene cuerda.
Sí?
Me va a empezar a cortar cabezas.
Escolta una cosa, se'm va dir l'altre dia que vas seleccionar la teva vivenda aquí a Barcelona En funció d'un cinema.
Ah.
Podria ser?
Podria ser.
Sí. O sigui, això és veritable passió, eh? És a dir, a veure, l'important és que hi hagi un cinema a prop i ja trobaré on viure.
Claro, eso puede decir, está este cine cerca de casa.
I és un gran cinema, eh?
És un gran cinema.
Podem dir-lo, el fenomen.
Exacto, el fenomen cerca.
El fenomen a prop. Jo només he anat una vegada, però...
Oh.
Sí, només una.
Pecado.
A la meva filla, a veure los Fabelman.
Però... Un truño. Però... Lo respeto a Spielberg, respeto muchísimo.
Respetamos a Spielberg, sí. Pero no todos son luces.
¿Eh? No todos son luces, son muchas sombras a veces. Sí.
Escolta, ya hem vist els dos el dial del destí.
Sí.
Indiana Jones.
Sí.
I mira, ara m'has alegrat perquè coneixent-te jo pensava, perquè jo vaig sortir molt content del cinema,
Sí. Però
pensava, igual a Lorea no li agrada.
Yo no te dije nada, pero no te dije nada para que fueras calmado. A mí me gustó la película.
La darrera hora es fantàstica.
Sí, muy arriesgado, pero funciona el final.
Sí, és curiós, perquè sí que és arriscat. Jo l'estava contemplant i dic... Em sembla un passote, s'estan pegant un passote brutal, però l'estic comprant.
Sí, l'estic comprant. Moltíssim.
I escolta, i l'epíleg, bueno, no fem spoilers d'aquesta pel·li, però l'epíleg, els darrers 10 minuts, Quan ja ha passat la voràgine, Què et sembla?
Ai, sí.
Molt bé, ahí.
Muy chulo, muy realista.
Exacte, com la vida mateixa. Per tant, estem molt a favor d'Indiana Jones i el dial del destí.
Mucho.
Ara Regans fa una foto, bueno, perfecte. Escolta una cosa, avui, en aquest capítol, no parlarem d'Indiana Jones, ens endinsem en una història que no té res a veure, és terrorífica.
Ni una sola huella, ni un solo testigo.
No.
Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco.
Hay 7 pecados capitales. Gula.
¡Seguro que querrás ver esto!
Avaricia.
Que nadie toque nada.
Pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. 7. Prepárate para 5 crímenes más.
El cadáver fue encontrado el martes.
Odio esta ciudad.
Lo voy entendiendo. Será un ejemplo perfecto de justicia instantánea.
Hay 2 cadáveres más. Otras 2 víctimas.
Este tío es metódico, exacto y lo peor de todo, paciente.
Se burla de nosotros.
¡Tenía un arma!
Le faltan 2 asesinatos para acabar su obra maestra.
Acabemos con esto. ¿Has visto alguna vez algo igual?
Uy.
No.
Estem parlant de la pel·lícula de David Fincher, 1995, O sigui, ja fa uns anyets.
Sí.
Però és d'aquestes que passen els anys i cada vegada està millor, jo crec, la pel·lícula.
S'envejece superbien.
Superbé. Estem parlant de Seven.
Sí.
Seven.
Seven. 7. Pecados capitales.
És una pel·lícula, jo crec que per tots coneguda, jo no sé si l'heu vista o no l'heu vista, mira, aquí l'Àngel Martínez, que ens fa de tècnic, va donar l'alegria que l'havia vist i que li agrada molt. És a dir, és una pel·lícula que en el seu moment jo crec que va revolucionar un cop més aquest gènere del thriller, no? Perquè és completament descarnada la pel·lícula.
Bueno, la que revolucionó el thriller fue El silencio de los corderos.
Exacte.
Seven lanzó la carrera de David Fincher
Sí.
a todos los niveles, porque Fincher no quería dirigir otra vez después de Alien 3. esa cosa.
Sabía quedarte escamat, ¿eh? Después sí, de Ferali.
Estaba muy asustado.
Igual no valgo para esto.
Pero es que hizo una película muy especial y el rodaje, la fotografía, la paleta de colores, cómo va evolucionando los personajes. Protagonista, Morgan Freeman, no es Brad Pitt. Brad Pitt es un petardo insoportable en la película.
¿Sí?
Rafa, sí.
Pero es muy guapetón.
Sí, porque es muy parecido como era Brad Pitt. O sea, era como una estrella en ciernes.
Exacto.
Era novato, como en la película.
Encara no había evolucionado al actor que avui en dia coneixem.
Exacto, sí.
Que diguem, ja s'ha tret la etiqueta de guapetón.
Sí, la película està guapíssim.
Ell està guapíssim. Però diguem que explota molt que està guapíssim. Avui en dia no ho explota tant.
Bueno, hizo Leyendas de Apasionantes, ¿eh?
Que encara està més guapo. Sí,
que
sí.
Ahí era...
Porta melena.
Era...
en qualsevol cas, tu creus que hi ha bona química entre els dos protagonistes, els detectius que interpreten Brad Pitt i Morgan Freeman en la peli?
Jo para mí sí, pero son dos personajes que chocan mucho al principio.
No, es que no tienen res a veure.
Claro, y Morgan Freeman creo que pega con todos. Es que Morgan Freeman es el eterno secundario, pero en realidad protagoniza todas las películas en las que es secundario.
Porque tiene una presencia espectacular.
Pues la misma voz de siempre.
Se la menja sí. la pantalla.
Otro personaje, no te quiero reventar el guión. Es,
no pasa nada.
No sé si es Chicago, está rodada en Los Ángeles, pero parece Chicago.
Pero no se sabe quién es la película. Ciudad. No se sabe quién es la ciudad. La nombran.
Eso es una maravilla. A mí me gusta mucho eso.
Es una ciudad indeterminada.
Sí, y todo el rato está lloviendo.
Siempre.
Odio la lluvia. Soy de Bilbao, pero no la soporto. Solo el único momento donde no llueve es el final, que es esa catarsis, ¿no? Y cómo cambia toda la paleta de colores.
Es verdad.
Sí.
Ahí para
llover
la pluja.
Y hay sol y ves luz por primera vez.
Uh-huh.
Y la lluvia no la soporto, no soporto las camisas arrugadas de Brad Pitt en la peli, no soporto a Gwyneth Paltrow. Me gusta mucho Seven, ¿eh?
Gwyneth Paltrow...
Era ya pareja de Brad Pitt en aquella época.
Pero, ¿y por qué no la soporta? ¿Qué pasa con
lo único que hace en la película es ¡ay, que te quito la legañita, Brad Pitt!
Sí, es
que
como la
parte... No sé, es muy secundaria.
Hasta el final.
Hasta el final, que no. Al final ella es el... Bueno, el...
Es, es la culminación de
sí,
la obra.
Sí, que no se ve, no se ve lo podemos ir contando ya, ¿no?
Mm-hmm. Yo, mira, podemos decirlo.
Vamos a ver.
Es a dir, aquí en aquest cas sí que ha prescrit el spoiler y aquesta película, el que una de les coses meravellosas, jo estava parlant aquest matí amb els meus fills, justament, preparant el podcast. Jo crec que una de les coses màgiques que té Seven és que quan acaba la película, dius, la història és perfecta.
És perfecta.
L'han tancada de manera sublim, meravellosa, fantàstica.
És el plot twist final.
És espectacular.
El que hi ha dintre de la caja, que és la caja.
Perquè, a més, exacte, o sea, tu estàs... Evidentment, el que hi ha dins de la caja és la dona, el cap de la dona de Brad Pitt.
El cap de la dona, la cabeza.
La cabeza allà i tal. I que culmina amb els pecats que té el propi assassí, no? La enveja, la ira, la ira que surt de Brad Pitt, etc. Llavors, la qüestió aquí és... tu durant 10 minuts els 10 minuts finals, tota la pel·lícula hi ha tensió. És d'aquestes pel·lícules que t'angoixen, que et posen una mica al límit i a la vegada gaudeixes, és una mica estrany, no?, l'experiència. Però els 10 darrers minuts, fins quan s'entrega l'assassí, uh-huh. A partir d'ahí comença una seqüència final que estàs pensant, què passarà ara?
Què passarà?
Què passarà?
Què passarà? Què passarà? Y es que da la vuelta a la historia totalmente. Es ese plot twist que tiene, que ese elemento inesperado es muy importante en la película.
Uh-huh.
Y realmente resuelve todo el crimen, porque el asesino, que es Kevin Spacey, que no sale en los créditos.
Y que no se le había con. Yo,
no era, había hecho ya sospechosos habituales, ¿no?
Yo creo que no.
En el 96 fue.
Yo creo que no. Yo creo que va a ser. Porque yo no le tenía fichata que tome.
No era conocido, no salía en los créditos y eso fue idea del propio Kevin Spacey para que nadie sospechase quién es el asesino, por si ya lo habían visto en alguna película anterior, y eso es muy buena idea.
Uh-huh.
Lo único que sabemos de él es la intro sale un poco, que la intro de Seven es maravillosa.
Sí, mira, ahora escucharé a Néstor Company, que nos ha dicho un audio, y lo destaca. Ya los créditos... Et fan patir.
Sí, son muy especiales, pero eso es muy de David Fincher, ¿eh? Lo hacen todas sus películas. Bueno, lo hizo en Los hombres que no amaban a las mujeres.
Uh-huh.
Doncs,
en aquest cas també. Mira, podem escoltar un primer àudio de Néstor Company, el capo del cinema de Hollywood, que ens ha deixat una píldora, a veure què ens explica de la seva opinió sobre aquesta meravellosa pel·lícula, meravellosa i també una mica, com dir-lo, complicada, Seven. Escoltem el Néstor Company.
Amb uns títols de crèdit inicials que et feien entrar en un relat d'atmosfera tètrica, crua i fins i tot repulsiva, Seven aconseguia traslladar a l'espectador la potència d'una fórmula brutalment obscura que David Fincher havia estat treballant amb intensitat per construir el que està unànimament considerat com un dels millors thrillers criminals de la història. Forjat en el món de la publicitat i havent treballat també per a Lucasfilm en diversos projectes, Fincher va representar una irrupció impressionant durant els anys 90. Amb un talent visual i de planificació extraordinari, va saber sobreposar-se a l'encàrrec enverinat que fou Alien 3 per reconduir-se i cercar activament guions i projectes que sintonitzessin amb el desplegament narratiu que ell estava disposat a exhibir. Sens dubte, el guió d'Andrew Kevin Walker li va encaixar perfectament en aquest inici de carrera i els resultats que va obtenir tant artísticament com pel que fa a la taquilla el van situar de ple com un dels creadors de referència en el Hollywood de l'època. El material del qual sorgia Seven era dur i consistent, però la posada en escena de Fincher va augmentar els elements de sordidesa i repulsió, tot recolzant-se en el treball a la direcció de fotografia d'en Darius Conji, que va fer d'aquesta ciutat sense nom, on es desenvolupa l'acció, un paratge d'aquells que mai voldries arribar a trepitjar.
No voldries trepitjar aquesta ciutat, Lorea? Yeah. Si ja et costa Bilbao, que plou, doncs imagina't aquesta ciutat.
Escolta,
és una d'aquestes pel·lícules que és a la vegada blockbuster i a la vegada d'autor.
Sí, però això és clave en David Fincher. És cine d'autor que parece que tiene mucha libertad creativa y a su vez es que han sido taquillazos. Yo esta película la vi en el cine y era para mayores de 16 años y yo era menor de 16 años y me puse a llorar porque pensaba que no me iban a dejar entrar al cine. La vi en Deusto, que es un sitio cerca de Bilbao. Y le tengo muchísimo recuerdo y era muy esperada. Tuvo mucha promoción esta película porque Brad Pitt estaba muy de moda en aquella época por Leyendas de Pasión. Era muy de forra carpetas. Muchísimo.
Efectivament, sí. Escolta, jo, clar, és d'aquestes pel·lícules Seven, guió amb una consistència espectacular, és a dir, en tota la pel·lícula és com una... Jo tinc la sensació amb Seven com si entres en una sauna i tot és d'una densitat, d'una profunditat, cada personatge, cada paraula està perfectament seleccionada. Jo crec que és una obra veritablement mestra, perquè sí que és cert que hi ha molts thrillers i hem vist moltes pel·lícules que gairebé tenen el punt de sobretaula, no? Sobretaula d'Antena 3, què passa aquí, i després tenim aquestes obres mestres que ho eleven. Seven és una d'elles i no m'agradaria passar per aquí, ara m'ho comentes, però l'explicitat de Seven, o sea, les imatges que et regala David Fincher.
Desagradable.
Molt desagradables, perquè cada pecat és capital peor. És pitjor i aquest assassí el que fa és agafar persones que tenen aquest pecat molt clarament, l'avarícia,
l'ira, la codícia.
Bueno,
la peor muerte.
La soberbia. Sempre, ja ho deia al Pacino.
No, però la manera en què moren,
De la manera en què moren.
Perquè la gula és tremenda.
La gula és tremenda, però...
La pereza. El de la pereza es brutal porque encima como...
Es que no está mort.
Como
es
huele
que
mal.
Es que el manté viu.
¿Sabes que hay como unos estos pinos del coche para Lolo?
Sí, exacto. Es que
me parece maravilloso ese detalle en la película.
Pero que el manté viu. Que
está vivo.
Que diuen que estaba ya postrado el hombre aquel.
Y de hecho, el actor, no los extras que hay en el rodaje, no sabían que estaba... Pensaban que estaba muerto, pero no, el tío hace... y todos y se asustan de verdad.
La policía,
¿no?
Aquella que entra.
Claro, es una, que está vivo, ¿no? Y él está a punto de morir.
Sí.
Pero es una de las muertes más terribles. Me molesta que no se vea la de Gwyneth Paltrow. Bueno, claro, es que si no te destripan la sorpresa del final, tal.
Pero yo, aquest fin, o sea, está bien, ¿eh? Aquí, niña, pero es, o sea, tú fijas, juga toda la película amb el punt de la explicitat, está mostrando constantemente la cruesa de aquest asesí,
claro.
la sang freda. I la part final és tota una subtilesa, és un joc allà que tu no veus, però intueixes...
L'efecte contrari, no?
Exacte.
De que te muestran y de repente pasan a no mostrarte nada. La cabeza no la ves.
No la ves. I tu veus la reacció de Morgan Freeman, que obre la caixa aquí.
I la de Brad Pitt. Ahí.
I la de Brad Pitt, baja la pistola. I al final, jo sempre he pensat, és una pel·lícula meravellosa perquè guanya el... O sea, el dolent mor... li pega un tret del Brad Pitt perquè ha assassinat la seva dona i a sang freda es carrega a Kevin Spacey. Ell mor, però guanya. Se surt amb la seva.
Era su plan. Era el plan de Kevin Spacey.
El plan
era este.
Está allá.
John Doe, que es John Nadie.
Sí.
No sé, es un hombre que no es nadie, pero se cree Dios. a la vez, tiene complejo de Dios. Yo decido quién es bueno o malo, quién merece morir. Uh-huh. Bueno, está como un silbo. Bueno, pero es un asesino en serie. Esta peli, junto con El silencio de los corderos, abrió toda una década de películas, donde hubo muchísimas películas así, muchas con Denzel Washington,
sí,
con Morgan Freeman, el coleccionista de amantes.
El de huesos.
Fallen, Asesinato en 8 milímetros, que a mí me gusta mucho, es una película súper maltratada de Nicolas Cage.
También es dura que está, ¿eh?
Esta es dura. Y es una década muy buena, de muy buen cine, y ya no se ruedan películas, thrillers policiales. David Fincher sigue haciendo cosas. Hizo Mindhunter, una serie maravillosa de Netflix.
Exacto.
Aquí cancelada.
Está, aquí está la de los dos detectives que vuelven con Aisha Mendel.
Que crearon es una historia real. La serie es maravillosa, sí, y está cancelada. No va a haber más. Y su próxima película es The Killer con Michael Fassbender. A ver, yo soy muy fan de David Fincher. Era necesario que llegase a este podcast.
Después va a hacer El Club de la Lucha.
Sí. También vista en el cine y copia una cosa que salen en Seven. En Seven hay como...
No, wait.
En Seven hay un frame muy rápido de la cara de Gwyneth Paltrow cuando abre la caja, Morgan Freeman, hace ¡pam!, la cara de Gwyneth Paltrow, y en El Club de la Lucha lo hace con un pene.
Sí, exacto.
Entonces eso es todo, esto es muy de David Fincher, que nos gusta ahí... ¿Sabes?
Es una mica...
No sé si lo has visto, la
sí,
película.
Sí, ho he vist, i evidentment. Però vull dir que és una mica jugar amb els elements del cinema d'una manera diferent, no?
Sí, su sello personal. Que David Fincher és un genio. És un genio. Para mí es uno de mis directores favoritos.
Ja ho veig. No, però jo estic d'acord amb tu. Jo soc una mica de cinema més amable. Jo sé que a tu t'agrada una mica les coses més recargolades.
Sí, intenses.
Més intenses. Però he de dir que jo em considero molt fan de Seven, molt, molt, molt fan. Molt fan del Club de la Lucha, molt fan també. Uh-huh. I la xarxa social, la red social...
Sí.
També m'agrada moltíssim, crec que és un peliculot.
És un peliculón, és molt bona, i bueno, se sale un poco de lo que hace David Fincher, però ja te digo, jo, Perdida és peliculón.
Perdida.
No te acuerdas, Gone Girl con Ben Affleck. Por favor, ya tienes deberes para este fin de semana, es una película absolutamente obligatoria.
No es adiós pequeña, adiós. No es temprano, Perdida.
No, señor. Vale. Gone Girl, que su mujer desaparece. Que es Rosamund Pike, y realmente no ha desaparecido. Finge su propia muerte para luego volver a aparecer. Es un peliculón bestial de David Fincher de 2014.
Escolta una cosa.
Primera película que vi cuando me mudé a Barcelona.
Pero no aquest cap de setmana, aquesta nit. Aquesta nit caurà.
Esta noche, es que es buenísima.
Perfecte. Escolta, no sé si vols afegir alguna cosa, podem escoltar el segon àudio que ens ha enviat el Néstor Company. Que vols destacar alguna cosa, Lorea?
No, de moment estamos bien.
Doncs escoltarem el Néstor Company abans de recollir el podcast, a veure com es remata la seva visió.
David Fincher, a més, va tenir la sort de comptar amb un gran productor com Arnold Copelson i un estudi entregat amb el projecte New Line Cinema, que en tot moment van dotar el film dels recursos necessaris per fer possible la visió rugosa i miserable que el director tenia al cap. I aquests recursos també es van materialitzar amb la incorporació d'un Brad Pitt en ascendència clara en aquest moment i que, acabat de sortir de dos èxits com Llegendes de Passió i Entrevista amb el Vampir, va acceptar baixar els inferns en companyia del sempre brillant i solvent Morgan Freeman per fer-nos entrar en aquesta història descarnada on la progressiva descoberta dels crims de John Doe es fareix en progressió aritmètica. Seven ha creat imatges icòniques, des de la maldat i la foscor, certament, però ho ha fet. I la trajectòria de Fincher va arrencar seriosament amb aquest film. Hem tingut la sort, com a espectadors, d'haver pogut veure com aquest gran inici representava el primer capítol d'una trajectòria esplèndida com a cineasta. Crec que podem estar segurs que, després dels grans títols que ens han anat entregant amb el temps, aquest any ens tornarà a obsequiar amb un altre retrat criminal molt bèstia. Es tracta de The Killer, on torna a unir-se creativament amb Andrew Kevin Walker per arrossegar-nos a la intrahistòria d'un assassí que interpreta, en aquest cas, Michael Fassbender. Es tracta d'un dels films a tenir molt en compte en aquesta segona meitat de 2023.
Escolta, doncs, atentíssims, no?, aquest nou David Fincher.
Sí, sí, este any s'estrena en novembre, en Netflix.
En novembre, vale. Doncs, va directament a Netflix?
Sí, és que tiene un contrato con Netflix.
Ah, vale. Bueno, mira, això que tenim, que no... no
jo prefiero el cine.
Jo també, jo també.
Estoy un poquito harta de la streaming.
Jo ahí soc molt team Tom Cruise. Saps què ha fet Tom Cruise amb Missió Impossible? Ha promocionat totes les pel·lícules, no només la seva. Se va a hacer fotos a Barbie.
Ah, sí, que se va con... Pero esto lo hace mucho, se va al cine a ver Indiana Jones.
Exacte,
lo he visto.
Y va
sí,
a fer
sí,
fotos
sí.
Perquè ell diu que no, que al cinema s'ha d'anar a veure tot, absolutament.
Qué bien.
Escolta, doncs estarem molt pendents. Lorea, mil gràcies per acompanyar-nos un cop més. Bueno, clar, és que no tenim temps per més i hi ha gent aquí que ja ens vol matar perquè necessita l'estudi. Diu, no, però jo sortiré ara amb precaució, perquè alguna punyalada pot ser que rebé. Escolta, gran pel·lícula Seven, fantàstica. Mira, ara em ve de gust recuperar-la. Ara buscaré a un verola i jo crec que la tinc per casa. Pues,
no me digas que no l'has visto para hoy.
No la he tornado a ver, pero la tinc molt interioritzada.
Yo tampoco, la he visto 17 veces.
La tinc molt interioritzada, sí, sí.
Sí, pero tienes que ver Perdida, ¿eh?
No, aquesta cau aquesta nit, segur. Si la trobo,
te
clar.
Te va encantar, ¿eh?
Lorea. Mil gràcies, Lorea Rizabalaga, experta en cinema. Com sempre, un plaer. Àngel Martínez, l'hem tingut a les vies de so i a les somriures. Ens regala somriures, l'Àngel, constantment. Per tant, fins aquí aquest 16è capítol de Spoilers. Tornarem en uns dies.
Spoilers, un podcast de Ràdio Estel.